Són 7:45 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
Quan falti un minut per les 8.
3, 2, 1, seganya.
Joan Anton Català, què tal? Com estàs?
Molt bé, has vist com es va allargant a poc el dia?
Sí, home, ens encanta això, ens encanta. Això vol dir que cada cop Sant Joan és més a prop. Al final de temporada.
Ostres, bueno,
però és que d'això es tracta, no? Ja, l'hivern sí. Cada cop...
Però hem de fer moltes coses,
Hem de fer moltes coses, encara, sí. I ara ve el fred. Aquesta setmana abriguem-nos, sí. Perquè déu-n'hi-do. Bé, Joan Anton, això és la Terra Esplana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, o pràcticament a punt d'arribar-hi, parlem de ciència i d'astronomia amb el Joan Anton Català. Sabeu que ja teniu a les vostres llibreries Geopolítica de l'Espai, és l'últim llibre del Joan Anton Català, que a més presentarem el dia 20 de febrer a la Casa Llibre de la Rambla de Catalunya. Per tant, tots els oients fidels d'aquest espai que us vingui de gust venir, us presenteu a partir de les 7 de la tarda el 20 de febrer a la Casa Llibre de la Rambla de Catalunya i allà hi serem amb el Joan Anton Català parlant d'algunes de les qüestions que avui avançarem. Perquè clar, Joan Anton, aquí hi ha una cosa que és que a mesura que anem conquerint l'espai hi hem d'anar posant ordre.
Sí, i fixa-t'hi una cosa que geopolítica, no? Que, bueno, pot fer por la paraula, és una paraula...
Fa tirar enrere, sí.
Sí, no? De vegades, excepte a la gent que li agrada molt. Però una de les... Jo en el llibre faig diverses prediccions, em permeto això, mira... Com que moltes d'elles
no les hauràs de defensar.
Tot i que és un tema actual, Mira, jo dic, la meva predicció és, per una banda, que ja no podrem parlar de geopolítica d'aquí a poquet sense parlar de la geopolítica de l'espai. És a dir, que fins ara parlàvem de la geopolítica aquí, però l'espai ja és una cosa claríssima. I després faig una altra predicció en el llibre, que és que aquesta por que tenim alguns, no?, la paraula geopolítica, que la fa veu ser una paraula com gris, acabarà sent bastant sexy. Perquè, clar, quan li posis el tema de l'espai, bueno, hi ha la cosa, no?, deix que la imaginació voli i, a més, comences a donar-li toms a temes que ara parlarem, que els tenim ja avui, que són ja avui realitat.
Parlar de geopolítica normalment també és parlar de calés, d'economia, sí. I en el cas de l'espai també hi ha molts diners en joc.
Sí, n'hi ha molts. És el que anomenem la nova economia de l'espai. Nova economia de l'espai perquè cada cop avui estem emprant serveis que estan d'una manera transparent per nosaltres, basats a l'espai, no? Però és que això cada cop anirà a més. I això obre unes possibilitats i unes oportunitats tremendes.
Elon Musk és un dels que hi està posant calés i vol expandir la seva fortuna a la Terra, també més enllà de la Terra, no? Sí. I està veient que aquí, doncs... si més no, s'està gastant molts diners, no?
Molts, molts.
No sé si els està recuperant o té intenció de recuperar-los.
Això no ho sé si ho sabrem o si ho sabrem de manera a curt termini, però que se n'està gastant molt, que els està invertint, és claríssim. Està posant una mega constel·lació de satèl·lits en òrbita baixa de la Terra que ja s'està emprant per donar serveis de comunicació i que, a més... a la guerra d'Ucraïna s'ha utilitzat, en efectes de, diríem, d'ajudar a la intel·ligència americana i a donar serveis de comunicació tant als militars ucraïnesos com al mateix, com als ciutadans ucraïnesos. El que veiem és això, el que anomenem New Space. New Space és el nom que li hem posat en aquesta nova economia de l'espai. Mira, avui, per exemple, tu agafes el mòbil o el cotxe, si igual, vas amb el mòbil i amb el GPS et porta tot arreu. Clar, el GPS està basat en satèl·lits. Això ara ja ho tenim assumidíssim, però és que això cada cop anirà a més. Serveis que no sabrem que estan basats allà dalt, però que els utilitzem cada dia des del mòbil o des de qualsevol lloc, i que, com et dic, estaran basats en satèl·lits que tindrem a l'espai. I es veu, per tant, que el desenvolupament d'aquesta nova economia, qui domini a l'espai, té un avantatge claríssim. I després en parlarem, i qui pugui fer malifetes a dalt, també en pot fer de molt grosses d'aquí a poc, perquè pot realment perjudicar l'economia de països molt més grans i molt més potents. Fixa-t'hi, a més, el canvi de paradigma. Fins ara l'espai era una cosa que, bueno, en la Guerra Freda i quan va començar l'espai només ho podien permetre dos grans governs. Després més governs, però és que ara ja no són governs. Ara, com dèiem, és l'Elon Musk. I atenció, perquè ja no només és l'Elon Musk. Avui qualsevol start-up, qualsevol petita empresa de 3 empleats, estic posant un exemple, però sí, 3 empleats en un centre de negocis, aquí al costat, amb uns bons ordinadors, sense satèl·lits, sense coets, sense astronautes, sense res, ja estan donant serveis basats en l'espai, comprant dades dels satèl·lits que altres tenen a l'espai per poder-nos proveir de serveis. Això és el que anomenem la nova economia de l'espai. I com que, a més, els preus per enlairar gens cada cop estan caient, han picat. Abans era impossible enviar un satèl·lit. Avui enviar un satèl·lit costa uns quants milers d'euros. Però les previsions són que acabaran costant centenars només d'euros. Enlairar un satèl·lit.
Quin tipus de servei t'imagines que podria oferir amb aquesta expansió a l'espai?
Clar, és difícil aquí imaginació al poder, però mira, ara te'n diré un que ja s'està donant. Mm. Per exemple, per agricultors, avui hi ha agricultors que poden comprar el servei de saber els seus camps de conreu com estan hidratats, de regats. I si hi ha algun lloc, alguna zona que necessita ser regada més que una altra, per exemple, o si hi ha malalties d'aquests conreus que es preveuen que venen, perquè des de l'espai es detecten, diríem, radiacions que provoquen...
De fet, això és una de les aplicacions que tenia els nanosatèl·lits que vam enviar, no?
De fet, els dos nanosatèl·lits tenen una aplicació diferent. L'enxaneta té l'aplicació de sensors per pujar dades de, per exemple, embassaments o d'altres o de cabdals de riu, etc. I el menut, el que té l'aplicació més aviat és d'observar la Terra, observar-la, per exemple, per a temes d'efecte de canvi climàtic. Però aquests altres que et dic, per exemple, l'Agència Espacial Europea i molts altres, tenen satèl·lits que estan obtenint a elevadíssima resolució imatges de tota la Terra i que posen a disposició aquestes imatges. Hi ha empreses privades que també ho fan. Algunes imatges són gratuïtes, les altres són pagant. Molt bé, doncs jo... Tres empleats, amb tres o dos o un empleat munto un negoci, un startup, jo compro aquestes dades, desenvolupo, això sí, uns programes molt potents que els desenvolupo jo, per analitzar les dades i t'ofereixo com a agricultor el servei de que et diré en monitoritzar els teus camps des de l'espai. Això és un exemple que ja existeix avui, però és que això anirà a més. I a partir d'aquí pots imaginar-te el que vulguis, serveis per controlar l'estat de salut de la gent gran que estigui en llocs de difícil accés, llocs remots. Una altra gran, grandíssima aplicació, que es puguin disparar alarmes automàticament, etc. Tot això no sabrem que està basat a l'espai, com ara no saps que el GPS és un satèl·lit. Sí que ho saps, però vull dir que tu ho utilitzes en el mòbil i t'entès, no? I això cada cop, com et dic, anirà a més. És la nova economia de l'espai.
Tot això, Joan Anton, es deu haver de legislar, perquè, clar, al llarg de la història, sempre que s'ha arribat a un nou territori, s'hi han aplicat lleis. A l'espai, com ho tenim, això?
Malament. molt malament. Molt malament. D'entrada, ara entrem una mica en detall, la mala notícia és que les lleis que tenim de l'espai són molt antigues i obsoletes. Són de l'any 67, imagina't, no havíem anat encara a la Lluna. I, a més, era un context totalment diferent. Ara ho dèiem, hi havia l'antiga Unió Soviètica i els Estats Units i prou. I aquelles lleis això són molt poc concretes. I jo, que no sóc especialista ni molt menys en lleis, sóc capaç de trobar forats a les redaccions d'aquestes lleis que dius, ostres, no? Això dona lloc a moltíssimes possibilitats i interpretacions.
El que passa és que, estrictament parlant, no és que no hi hagi cap llei que ho reguli, sinó que la llei que existeix ha quedat antiquada.
És això. I és la llei que anomenem, fixa't, la vaig llegir perquè té tractat sobre els principis que han de regir les activitats dels estats en l'exploració i utilització de l'espai ultraterrestre, inclosa la Lluna i altres cossos celestes. Però això, pels amics, es coneix com la OST, que vol dir Outer Space Treaty, que és el nom que se li dona a la llei, signada per més d'un centenar de països. Això és el que la va convertir en realment llei acceptada, que la signessin més d'un centenar de països. Després, clar, això és de l'any 67, s'han fet intents d'altres tractats que especifiquin una mica més les bases, aquestes bases que aquest primer tractat deia, però han fracassat. Tots els intents que s'han fet han fracassat. Hi ha hagut, o bé han fracassat perquè hi ha hagut molt pocs països que l'han signat, o perquè hi ha hagut desconfiances i aquests redactats no han esdevingut, al final, res. No han esdevingut ni tan sols ni han anat a la aprovació. Fixa-t'hi, per tant, que tenim una llei antiquada, amb molt poc detall, que permet moltes interpretacions, que respon a un escenari on les empreses no existien a l'espai. Les empreses només eren proveïdors de la NASA o de la URSS, però no existien com a competidors, amb agendes pròpies, amb plans propis. Imagina't si han canviat les coses, per tant, ja fem tard que aquestes lleis s'haurien de renovar.
I què més diu aquest tractat, Joan Anton?
Diu coses... Mira, d'entrada, diu, com, només parla dels estats, perquè clar, era el 67, com deia, les empreses no existien, com a ens que anaven directament a l'espai. Però sí que diu que qualsevol estat se n'ha de responsabilitzar del que facin les seves empreses. Això sí que ho diu, val? Però diu que cada país, per tant, crearà les pròpies legislacions per assegurar que això sigui així. Per exemple, de que tu, que ets una empresa que vol anar a l'espai, facis un ús ètic, compleixis altres coses que després veurem en relació a la militarització, per exemple, i altres coses. Però tu com a estat decidiràs. Per tant, fixa-t'hi, Imagina't que ets un estat molt conscient, molt, molt respectuós, i dius, vale, vaig a fer una legislació domèstica que sigui molt curosa, i per tant, tu com a empresa que estàs al meu territori, t'inspeccionaré. Hauràs de passar controls, t'inspeccionaré, etc etc. I ara imagina't un altre estat més laxa, un altre estat que digui, mira, saps què? Jo deixaré fer, i en tot cas, si hi ha alguna malifeta, ja inspeccionaré i llavors sí que multaré. Doncs bé, fixa-t'hi, aquests dos escenaris el que estan fent és promovent el desenvolupament d'aquesta nova economia de l'espai de manera diferent. El primer país, molt conscient, molt curós, molt respectuós, l'altre, molt poc conscient i respectuós, però que atraurà inversions internacionals d'empreses que es vulguin situar en el seu territori perquè té una legislació domèstica més fàcil, amb menys traves. Per tant, un principi que aquest tractat de l'OST volia, que era, escolta'm, i ho diu al començament, anem a fer que l'espai sigui en benefici de tots, doncs ja falla jo d'entrada, perquè, com sempre, sortiran guanyant els més hàbils, els més rics.
El que passa, Joan Anton, que feta la llei, feta la trampa, com el que va passar amb Luxemburg fa uns anys.
És un exemple, és un exemple. Luxemburg, jo crec que és un exemple molt no, que et fa pensar, et fa reflexionar, perquè que això ho faci als Estats Units, i això ara que t'explicaré, ja ens ho esperem. I, de fet, ho va fer als Estats Units. Luxemburg copia una llei americana que diu que qualsevol empresa que se situï, el seu headquarters, se situï al seu territori, la legislació li dona cobertura sobre la propietat dels recursos minerals que es tregui de l'espai. És brutal. Luxemburg. Dius, Luxemburg? Clar, què vol fer amb això? Pues això, atraure capital estranger, atraure empreses que ja comencen a veure la mineria de recursos de l'espai, d'asteroides, no és ciència-ficció això, o de la Lluna, que ja ho comencen a veure i que diuen, on posaré la meva central? La posaré a Alemanya? La posaré a UK? O la posaré a Luxemburg? Hosti, doncs potser la posaré a Luxemburg i pagaré impostos allà, perquè la llei que acaba d'aprovar fa uns anys Luxemburg em dona cobertura. Diu que, tot i que el tractat OST, fixa-t'hi, diu que cap país ni ningú pot reclamar propietat de l'espai, ningú pot anar a la Lluna o a un asteroide i dir, és meu això. Això ho prohibeix, aquesta llei antiga del 67, però ningú no prohibeix que tu, sense reclamar sobirania, puguis anar allà i puguis extreure minerals. Doncs aquesta llei et dona cobertura. Diu, tu tranquil, que jo et donaré cobertura i el que estreguis de l'espai serà teu.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Joan Anton Català parlant de geopolítica de l'espai. Una altra de les qüestions incertes que preocupen sobre aquesta geopolítica de l'espai és l'ús militar, no? Que en fem de l'espai. Això Donald Trump ho tenia entre seia i seia, que volia arribar a la Lluna per convertir-ho en una base militar brutal dels Estats Units. Sobre això, en tenim alguna mena de control?
No, a veure, tenim una mica de control d'aquesta OST, d'aquesta llei a la qual ens hem de referir, perquè no n'hi ha una altra, no n'hi ha un altre a nivell internacional. Mira, lamentablement, hi ha les coses. L'OST prohibeix directament l'ús militar de la Lluna i els cossos celestes. Dius, val, perfecte, no? Però, fixa-t'hi, no diu res ni de l'òrbita de la Terra, ni tampoc de l'òrbita de la Lluna o de Mart, ni tampoc diu res de l'espai en general. Només diu de la Lluna i els cossos celestes. Què? Això va ser un oblit? Va ser una cosa interessada? Doncs és un petit detall, perquè, clar, ja estem avui militaritzant l'òrbita de la Terra, perquè no ho prohibeix aquesta llei. El que sí que no pots posar és una base militar a la Lluna. Això sí que ho diu clarament a la llei OST, però en òrbita de la Lluna no diu res, i en òrbita de la Terra tampoc no diu res. Una altra cosa que diu l'OST, paradoxal, queden prohibides les armes de destrucció massiva a l'espai. Dius, val, perfecte, però dic paradoxal perquè hem estat capaços d'arribar en aquest acord de prohibir les armes de destrucció massiva a l'espai i no hem estat capaços d'eliminar-les de casa nostra. És una paradoxa absoluta. Està molt bé que les haguem prohibit de l'espai, però ja posats a fer, no? Potser les hauríem de prohibir a casa nostra. Què estem col·locant, Roger, dins dels satèl·lits? Qui inspeccionarà un satèl·lit? Perquè ara les Nacions Unides poden enviar una comissió d'experts a Pakistan o on sigui, a veure si estan enriquint plutoni de manera no legal, però Qui enviarà a inspeccionar un satèl·lit, no?, que sospitem a l'espai? Que els obrirem? Enviarem algú allà dalt?
De fet, tu fins i tot vas més enllà i dius que vés a saber si les guerres futures les lluitarem a l'espai.
Jo estic convençut.
Sí?
Sí, perquè, clar, és que això de la guerra, invasions, bombes, no. Jo ho dic sarcàsticament, eh? A l'espai, fixa't que és un escenari en què, abans ho deia, pots perjudicar molt l'economia d'un país. Com aquesta nova economia es anirà desenvolupant, arribarà un moment que la nostra economia dependrà tant de l'espai, hi haurà tants serveis bàsics que estaran basades en l'espai, i tantes empreses, és un ecosistema, universitats, empreses petites, empreses grans, que dependran de l'espai, que si jo aconsegueixo malmetre satèl·lits clau, puc fer un greu perjudici en un país. I això està ja a disposició de molts països, la capacitat que està provada, els estan provant alguns països, de destruir satèl·lits a l'espai.
Com sempre, dos països al capdavant, dues forces mundials que tenen protagonisme, els Estats Units d'un costat i el nou contrincant ja no és Rússia, sinó que és la Xina.
Sí, i la Xina amb aliança amb Rússia, perquè, clar, especialment des de la guerra d'Ucraïna, amb tot el tema de les sancions, etc., doncs Rússia ha mirat cap a l'Orient, ha tombat la mirada i ha mirat cap a l'Orient, i a l'espai estan desenvolupant la Xina i Rússia acords que estan posant molt nerviosos els americans. T'haig de dir que els americans són dominadors absoluts de l'espai. És a dir, quan hi havia la URSS, hi havia un equilibri, perquè respectaven, es tenien por, ara no. Ara els Estats Units poden fer el que els doni la gana. No estic dient que ho facin, però poden fer pràcticament, no tenen rival. La Xina no és rival, ni amb les aliances amb Rússia, no és rival dels Estats Units. Avui. Potser ho serà en algun moment, però avui no ho és. Què passa, però? Que hi ha veus interessades, especialment en el sector republicà extremista, més conservador americà, que ja els interessa alimentar un discurs de la por i de l'amenaça, perquè així justifiquen inversions, per exemple, en defensa, i en militarització de l'espai, perquè en tot aquest escenari que estem dient, abans ho dèiem, no?, la Xina, però no només la Xina, és que ho podrà fer qualsevol país petit. Això, fixa't que ho anomenem, Roger, un escenari asimètric de guerra. Asimètric vol dir que un país petit, amb una tecnologia que està a l'abast avui de tothom, pot fer mal a un país molt més gran, malmetent la seva economia a partir de l'atac de satèl·lits.
Molt bé, Joan Anton, tot això ho trobareu a aquest nou llibre, Geopolítica de l'Espai, a un retrat que ja no és un retrat que hauran de resoldre els nostres fills, no, sinó que és un retrat que tenim ja al damunt.
Total.
I vull dir que ens hauria de preocupar, tot i que de moment no ho fa gaire.
No, però hauríem de posar-nos a fer coses, perquè ara ho deies, això ho tenim ja aquí, això va cada cop a més, i ja veus que hi ha països que s'estan espavilant en fer legislacions, potser és el moment de que comencem a canviar aquestes lleis internacionals, abans de que sigui massa tard, abans de que tothom es munti la pel·lícula de la manera que vulgui. Quan trigarem, per exemple, Roger, en veure l'explotació de recursos miners? Això ara pot semblar ciència-ficció, però per què no tirem la vista ara un moment 30 anys enrere? 40 anys enrere no existia internet. Sí que existia, però no l'utilitzàvem. I ara, mira, no? Què serà d'aquí a 20 anys? Què serà d'aquí a 25 anys? És que ni ho podem imaginar. Això de la mineria de l'espai està aquí mateix. Treure recursos de la Lluna, arribar a Mart i treure recursos, asteroides. Per què no hi posem ordre? Per què no aprofitem ara per fer aquest esperit que deia l'OST, que era un esperit que diu a l'espai ha de ser explorat en benefici de tots? Per què no aprofitem ara i, per exemple, fem coses com posem un impost que, sense desmotivar la inversió privada, lògicament, qui fa el risc d'anar a l'espai i d'invertir ha de tenir un benefici, això està clar. Però per què no posem impostos, declarem impostos, de manera que els recursos de l'espai puguin revertir també d'alguna manera en fer d'aquest món un món més just? És el moment de fer-ho ara, abans de que comencem a tenir un munt de recursos miners i d'empreses. És el moment, i això és una oportunitat. Per tant, sent optimista, que saps que al final ho soc sempre, està a les nostres mans. La bona notícia és que està a les nostres mans. Com que portem molt poc temps explorant l'espai, encara no l'hem pifiat gaire. No l'hem cagat gaire allà fora, no? Encara som a temps de fer bé les coses.
Si en voleu saber més, el dia 20 de febrer serem a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya. Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Doncs avui tenim lluna plena, que és un moment excel·lent, com sabeu, per fotografiar-la quan surt o s'amaga, perquè va baixa amb un skyline o paisatge o el que sigui, de ciutat o de muntanya. Venus i Júpiter brillen moltíssim en el cel del vespre, mirant cap al sud-oest.
Fantàstic, Joan Anton, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Roger.